Cugat.cat els ofereix amb motiu de les eleccions d'aquest diumenge. Hem entrevistat ja diversos partits i avui és el torn d'Iniciativa i tenim amb nosaltres a l'estudi de Cugat.cat la Marta Ribas, que és la número 5 d'Iniciativa, Esquerra Unida i Alternativa a aquesta demarcació per a les eleccions d'aquest diumenge. Molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Moltes gràcies per venir a compartir aquesta estona amb nosaltres, amb la qual pretenem explicar quins són els punts essencials dels programes dels partits polítics. M'agradaria començar amb vostè parlant del que és un dels seus lemes de campanya, i tant Si Podem. Si Podem, exactament què?
Doncs Si Podem està defensant el que creiem que ens juguem en aquestes eleccions, que és els drets, tots els drets. El dret a decidir, però també els drets socials, a la part, els dos aspectes. Perquè, de fet, en aquestes eleccions, si alguna cosa clarament ens estem jugant, és fer un missatge clar que els drets no es toquen, que els drets estan per damunt dels interessos d'una minoria, que és el que s'ha estat prioritzant durant aquests darrers dos anys, que és el que s'està prioritzant des de les polítiques de dretes, des d'Europa, des d'Espanya i també des del govern de la Generalitat. I per tant, doncs, que els drets de ciutadania, els drets a la salut, el dret a l'educació, el dret a una democràcia, el dret a una llibertat també, no? El dret a poder decidir com a poble, els defensarem en unes forces més que d'altres, no? I Iniciativa Esquerra Unida clarament tots aquests drets, i per tant creiem que és el que ens estem jugant en aquestes eleccions.
Parlem del...
I tant Si Podem seria, no?, defensar-los tots.
Parlem del dret a decidir, que ha marcat la campanya, després parlarem de la crisi i les seves conseqüències. Vostès parlen del dret a decidir, però decidir què? Vostès estan a favor de la independència?
Home, a veure, el que ens estem jugant, de fet, en aquestes eleccions, en aquesta propera legislatura, és que el poble de Catalunya pugui decidir què volem ser, si volem ser independents o no volem ser independents, si quin encaix volem respecte de l'estat espanyol, com volem sortir d'aquesta situació d'atzucac que tenim ara mateix amb Espanya. Això és el que ens estem jugant, poder decidir, per tant, el dret a decidir, defensar que realment, com a poble, és un dret democràtic, de fet, no? I per nosaltres creiem que és el punt de desencallar aquesta situació que tenim ara. Exercir el dret democràtic que la ciutadania de Catalunya, com a país i com a poble, pugui decidir exactament què volem ser. Què volem ser? Això és el que
Exacte. Em
preguntes, no? Doncs, home, el que està clar per nosaltres és que el que no volem ser és continuar en la situació actual. Estem en un moment en què estem encallats i l'única situació que nosaltres no preveiem o que nosaltres no defensarem és quedar-nos com estem, o anar enrere, que és la situació que tenim ara mateix amb un govern del Partit Popular recentralitzador i que, per tant, no només no ens permet avançar en l'autogovern a Catalunya, sinó que, a més, ens vol fer anar enrere. Després de la sentència del Tribunal Constitucional que ens va retallar l'Estatut i, sobretot, que ens va demostrar que no se'ns permet fer una interpretació més federalista de la Constitució espanyola i, per tant, anar més enllà, tenim una situació que s'ha anat encallant cada vegada més. Des d'aleshores que nosaltres hem fet aquesta interpretació de hem de fer passos endavant. Nosaltres i la gran majoria de la població de Catalunya van sortir al carrer doncs el juliol del 2010 i va sortir també la gent al carrer l'11 de setembre d'aquest any reclamant que es respecti Catalunya, que es respecti doncs, el nostre tarannà, la nostra cultura, la nostra identitat, però sobretot que se'ns permeti avançar també en gestionar els nostres recursos, que es respecti la nostra sobirania. Això és el que nosaltres defensem, poder realment exercir aquests drets també, no?, com a poble, el de la pròpia sobirania i el de poder decidir sobre ella.
El federalisme està mort a l'estat espanyol?
El federalisme que defensen altres...
Si és crescut en algun moment.
El federalisme que defensen altres, sí, segurament està mort a l'estat espanyol. El federalisme en si, jo no crec que estigui mort a l'estat espanyol, de fet... Es parla molt alegrement, no?, d'Espanya ens ataca, Espanya ens espolia, no és Espanya, és un partit popular, recentralitzador, i, si voleu, la complicitat silenciosa i a vegades també cridanera del Partit Socialista Espanyol des de la resta d'Espanya. Però no és cert que el federalisme estigui mort a l'estat espanyol. Hi ha una força, Izquierda Plural, al Congrés dels Diputats, que ha també defensat el dret a decidir dels catalans, que també és federalista, que també és federalitzant com a força fins i tot, no? Vull dir que treballa amb aquest aspecte federal, però també hi ha ciutadania organitzada a la resta d'Espanya que estem segurs que pot entendre que el poble de Catalunya ha de tenir el seu dret a decidir.
Sense voler menys tenir aquesta presència al Congrés, sí que és cert que PP i PSOE ocupen la majoria de seients i que partiran endavant aquest procés, hauria d'haver-hi la complicitat d'aquests dos grans partits i sembla que per ara la predisposició no hi és.
Que hi ha una majoria en el Congrés dels Diputats que no està o no ha demostrat estar pel federalisme actualment, doncs sí, és cert. Que això és Espanya, jo no ho crec, no ho vull pensar. Jo vull pensar que encara hi ha possibilitats, doncs, que es diguin les coses. Fa dos anys no ens hauríem pensat que hi hagués una majoria social a Catalunya que estigués sortint al carrer reclamant un referèndum o una consulta del dret a decidir a Catalunya.
Parlant de majories socials, no creu que el dret a decidir pot comportar una fractura en el poble de Catalunya si, per exemple, un dia ens fan decidir entre estat propi o independència i tenim un resultat de 52%, 48%, i no dic quin per al sí i per al no, però que podríem tenir una fractura en què la meitat diu una cosa i l'altra meitat diu una altra?
Podríem tenir una fractura si continuem permetent que els discursos que s'escoltin només siguin els de l'independentisme màgic o el del discurs de la por, no? Discursos de la por des dels dos costats. Precisament per això, el que nosaltres proposem en aquest tema és el dret a decidir, l'exercici democràtic, però fer-ho amb un gran acord nacional, que això no només és en unes majories en el Parlament de Catalunya, sinó un gran acord social també de la majoria de la població de Catalunya a partir doncs, de les organitzacions que hi ha a la nostra societat, que permeti fer aquest, exercir aquest dret a decidir amb un consens social ampli i amb la garantia que ho fem junts i juntes, que ho fem amb totes les sensibilitats, que ho fem sense deixar la gent apartada, sense expulsar a ningú d'aquest procés, sense que ningú s'hagi de sentir com a mínim expulsat, i per tant fer-ho com a poble, fer-ho com a un sol poble i exercir aquest dret a decidir com a dret democràtic natural i que la gent després pugui votar respecte a la pregunta que sigui, que encara no sabem, i també poder triar la pregunta sí o no, o el que convingui.
Tenim un 25% d'atur, veiem com cada dia tanquen empreses, cues davant de Càritas. Tocava ara parlar del dret a decidir?
Doncs el que toca és avançar com a país, i avançar com a país per nosaltres no s'avança si no és també un avenç social. No hi ha realment una construcció nacional si no hi ha cohesió social. I evidentment no és que toqui perquè uns partits determinats vulguin que toqui, és la ciutadania que ha demanat que també estiguem parlant del dret a decidir, també. Però és la ciutadania qui també va sortir al carrer el 14 de novembre i va fer vaga, però qui ha estat sortint al carrer durant aquests dos anys amb samarretes grogues, amb samarretes verdes, amb les bates blanques, reclamant la defensa dels serveis públics, reclamant els drets socials, reclamant feina, perquè és el que realment està patint la ciutadania de Catalunya durant aquests dos anys, el que està patint actualment i el que necessita per la seva quotidianitat, per la seva vida en llibertat. I la llibertat no només és com a poble en l'aspecte nacional, sinó la llibertat és també doncs, com a poble respecte a la cohesió social, no? Com vivim, si vivim millor o vivim pitjor. I ara mateix, si li preguntéssim a qualsevol persona de Sant Cugat si viu millor o pitjor, excepte una petita minoria que tingui unes rendes altes i que estarà igual o millor, la gran majoria segur està pitjor. I si no, que els hi preguntin a Càritas, no? que estan atenent doncs, unes 1.000 famílies a Sant Cugat en tema d'alimentació, o sigui, gent que realment té problemes per menjar cada dia. I això no es donava fa dos anys enrere.
Parlarem després de les conseqüències de la crisi, quines fórmules aporten vostès. Calia convocar una nova cita electoral per exercir aquest dret de decidir, tenint en compte que entre vostès, Convergència i Unió, també Esquerra Republicana i Solidaritat, podien haver tirat ja un procés d'aquestes característiques?
Jo crec que ara mateix ja qui pensi que les eleccions s'han convocat per això és que no ha escoltat el que ha estat passant en aquests darrers dies. No? Està claríssim que no. Està claríssim que aquestes eleccions el senyor Mas les ha convocat perquè ha fracassat en la gestió, ha fracassat en els tres objectius que s'havia posat a l'inici del mandat. El senyor Mas va dir que el que volia era reduir l'atur, aconseguir mantenir un estat del benestar i el pacte fiscal. Cap de les tres coses, de fet, l'atur ha augmentat considerablement, de forma molt important, l'estat del benestar ha estat retallat de forma dramàtica i no ha aconseguit el pacte fiscal. Tampoc tenim la sensació que s'esforcés moltíssim a la primera de canvi, va tancar la porta i va convocar eleccions. Ha fracassat. Tenia un soci, el Partit Popular, per continuar fent les seves polítiques econòmiques, tenia majoria en el Parlament per poder haver exercit el dret a decidir si volia, o haver treballat perquè es pogués exercir el dret a decidir. Si s'han convocat eleccions ha estat perquè ha fracassat en la seva gestió econòmica i per tapar això convocar eleccions intentant obtenir un rèdit partidista i més majoria, cosa que cada vegada sembla més que tampoc no s'aconseguirà, i nosaltres estem convençuts que el dia 25, encara més clarament que el que fins i tot estan dient les enquestes, es demostrarà que no ho aconseguiran, perquè la ciutadania se n'està donant de la cortina de fum que s'havia fet, no?, des del setembre per part del senyor Mas, d'intentar apropiar-se de les manifestacions, de la reclamació del poble català de poder decidir, sense estar escoltant l'altra part del poble català, que també hi és, no?, reclamant drets socials, i convocar eleccions només a partir d'un tema per tapar la mala gestió que estava fent amb tota la resta.
Però les eleccions sí que serveixen per posar el comptador a zero i per veure quina és la distribució nova de forces que hi ha, i tenint en compte que vostès diuen que l'acció de govern no ha estat positiva, que ha estat un fracàs, això precisament hauria de servir per canviar aquest mapa i recol·locar les forces, per tant...
Això és el que estem demanant-li a la ciutadania, de fet, doncs que aprofitem aquesta oportunitat per fer un missatge clar. Tota aquella gent que hem estat reclamant durant aquests dos anys la defensa dels serveis públics, la defensa dels drets, la defensa de l'escola, del CAP, del barri, la defensa doncs de les ajudes socials a la gent que està patint i que necessita fins i tot ajuda per l'alimentació o per pagar la llum o per l'aigua, la defensa de drets bàsics com l'habitatge, de les possibilitats d'aconseguir feina, la defensa del rescat a la ciutadania i no als bancs. Tota aquesta gent que hem estat reclamant això aquest temps en el carrer, i també el dret a decidir com a poble, ho fem valer en aquestes eleccions, aprofitem aquesta oportunitat i fem girar les coses. És possible agrupar al màxim el vot d'esquerres, el vot de la defensa de tots aquests drets i donar un missatge clar. Qui realment donarà aquest missatge clar a les eleccions, la lectura del dia 26 dels resultats de les eleccions serà que hi ha un vot de càstig, que hi ha un vot d'alternativa, que hi ha un vot de canviar les polítiques. Sí, qui creix és Iniciativa Esquerra Unida. Aquesta és l'única lectura clara de reclamar una alternativa diferent a les polítiques de dretes que ens estan enfonsant econòmicament, a les polítiques d'austericidi que ens estan enfonsant econòmicament. El vot d'Iniciativa Esquerra Unida és l'únic que clarament s'ha llegit en aquest sentit i que a més també serà llegit en el sentit de i a més també volem exercir el dret a decidir.
Però malgrat aquest escenari que vostè pinta d'austericidi, el que sí que sembla clar és que les forces de dretes a les enquestes es veu que guanyaran les eleccions. Per tant, potser no ho han fet tan malament com vostès diuen, perquè si la població, després d'aquests dos anys que diu que tot ha estat tan negre, arribar a una nova cita electoral i donen suport a Convergència i Unió que guanyarà les eleccions, potser aquest esquema o escena que vostès marquen no és tan negre com realment diuen.
Potser fins ara continuava clarament veient-se o tapant-nos, no?, aquesta mala gestió amb aquesta cortina de fum durant aquest darrer mes, especialment des de finals de setembre, amb aquesta cortina de fum de messiànica, no?, de gran líder del senyor Mas, de tots amb el president, de salvem Catalunya, rescatem el país a partir de només voteu-me a mi, agrupem amb un líder messiànic que ens ha de salvar tots. La capacitat del poble català de poder decidir què volem ser és del poble, no és d'un líder ni d'un partit de cap, és del poble. La capacitat de gestionar les polítiques d'una altra forma, la sanitat, l'educació, les competències de la Generalitat, el transport públic, la defensa del territori, els drets socials, és de qui tingui la majoria en el Parlament. Això és el que ens estem jugant realment en aquestes eleccions. El govern que sorgeixi gestionarà, aprovarà pressupostos i gestionarà els nostres serveis. Això és el que ens estem jugant. La possibilitat del dret a decidir és del poble. I la majoria per aconseguir poder-lo exercir en el Parlament de Catalunya hi serà.
Li presento dues preguntes abans de tancar aquest bloc dels drets nacionals. Imagini's un elector d'Iniciativa que no sigui independentista i diu que el seu partit està centrant-se massa en aquests aspectes del dret a decidir i que el que toca és enfrontar-se a la crisi al 100%. Què li diria?
Doncs, miri, la veritat és que Iniciativa i Esquerra Unida som, ho anem explicant constantment en aquesta campanya. No som una força que agrupem, segurament la que més clarament agrupem, potser l'única, agrupem i sense problemes independentistes i federalistes. Tant en el nostre sí, en la nostra gent, en els nostres adherits i adherides, com entre els nostres votants. Però és que això no és nou. Portem fent-ho des del SUC, no? I quan va sorgir Iniciativa i ara com a Iniciativa Esquerra Unida. I ho hem trebat el consens entre aquestes diferents sensibilitats molt bé des de sempre, perquè el punt de trobada de tots plegats és la democràcia, és decidim què volem ser, és el dret a decidir, és l'autodeterminació, però és fer un procés seriós, consensuat, amb la informació necessària, sense fer-ho només des de les banderes identitàries, sinó entenent que això és un tema de relació institucional, de relació d'estructures, de relació d'administracions, però que això no toca que tu et sentis més català, menys català, no és un tema només identitari o bàsicament identitari. Ho hem treballat sense cap problema durant tantíssims anys que estem convençuts que és possible fer-ho també a la nostra societat. Per tant, els electors que ens puguin venir d'Iniciativa o d'Esquerra Unida potser no ens venen amb aquesta
mateixa
pregunta, no? Ens venen més aviat amb dubtes, que és el que realment té molta gent a Catalunya, no? De dir, però què passarà, no? La por per un costat o per l'altre, què passarà, què ens convé més, com s'ha de fer... Quan li expliques a la gent el nostre pla, el nostre full de ruta, que és, hem d'aconseguir poder decidir, poder votar com a catalans i catalanes, poder fer aquest procés fins al dret a decidir consensuadament, conjuntament, carregant-nos de raons, a més, no? I per tant demanant a l'Estat la possibilitat de poder fer aquest referèndum.
Si ens diuen que no.
Doncs poder fer-ho com a Catalunya i tenir una llei de consultes que ens ha de poder permetre fer consultes a Catalunya no només sobre aquest tema, sinó també sobre si s'han de privatitzar els hospitals o sobre si s'han de rescatar els bancs o les persones, etc, etc. Però aquesta llei de consultes també ens ha de poder permetre fer aquesta consulta a la nostra ciutadania i poder-la fer amb un procés amb dret a la informació, d'explicació de totes les sensibilitats, amb claredat d'aquestes explicacions, amb informacions veraces i tranquil·les, amb un debat serè i seriosament. I això ens carregarà de raons no només per no deixar ningú fora d'aquest procés i perquè tothom pugui sentir-se seu aquest referèndum per votar o aquesta consulta per votar el que sigui, dins de la pregunta que sigui, sinó també cap a fora, no? I per nosaltres està clar que el que cal és tenir la sobirania, poder-la exercir per poder decidir com a poble quina relació tenim respecte a Espanya o respecte a Europa o en paral·lel.
Si arriba un moment en què s'han de saltar la legalitat per organitzar un referèndum, vostès faran aquest salt?
La legalitat no està pel damunt dels drets, si de cas s'ha d'adaptar als drets de les persones. El que s'ha de fer és amb l'absoluta legitimitat. I la legitimitat és el que fa un moment et deia carregar-nos de raons. Fer les coses bé, fer les coses seriosament, fer-les amb el procés necessari, fer-les amb el diàleg necessari i, evidentment, amb el consens d'una gran majoria a Catalunya, i això ens carregarà de legitimitat. La legalitat no ha d'estar pel damunt de les persones.
Si quedem fora de la Unió Europea, amb un procés d'independència o determinació, com li vulgui dir?
Això, ara mateix, qui digui una cosa o l'altra, ho diu sense...
Home, aquest cap de setmana van tenir unes declaracions de Durão Barroso que deia que, en cas que Catalunya fos un estat
una
nou...
Una setmana diuen una cosa, una setmana diuen una altra, ja ens hi trobarem quan realment en parlem seriosament, ara mateix, en un procés de campanya, i en què no estem decidint independència si independència no. Estem decidint una majoria en el Parlament, de la qual sorgirà un govern que gestionarà els nostres serveis, i estem decidint amb quin tipus de polítiques volem que es governi Catalunya i també si volem que en la propera legislatura la majoria del Parlament sigui una majoria que estigui per poder exercir el dret a decidir. No estem decidint això. Ara mateix Europa no té, no hi ha un precedent a Europa, a la Unió Europea, de la divisió interna, per dir-ho així, no? Del creixement intern d'un nou estat a partir d'estats que ja existeixen. Qualsevol informació és, com a mínim, per posar entre cometes.
Fent una mica de política ficció, vostès acceptarien una Catalunya fora de la Unió Europea?
Jo crec que no hi ha ningú no, però la gran majoria de catalans i catalanes ara mateix no ens estem plantejant sortir de la Unió Europea.
Quan sent, per exemple, el Partit Popular que diu que ens quedarem sense pensions si tirem endavant aquest procés d'autodeterminació o de dret a decidir, què pensa?
Discurs de la por, com ens deia, doncs, que no sé, se li cauria la pell a trossos a la gent que es barregés amb els blancs, que es barregessin amb els negres en un moment determinat, no?
Canviem de tema, parlem de la crisi, centrem-nos en les conseqüències d'aquest sotrac en què ens trobem. Vostès quina fórmula volen aportar des de l'hemicicle del Parlament per intentar sortir d'aquesta situació en què tenim, com dèiem, un 25% d'atur, un 50% d'atur juvenil i conseqüències socials que veiem dia rere dia?
Evidentment el que cal és cal polítiques d'ocupació, perquè una de les necessitats principals o el que ens cal és generar feina. Això s'ha demostrat, no només en aquesta crisi sinó en les anteriors, però en aquesta claríssimament, que no s'aconsegueix amb la política només de retallades, no? Cal austeritat, clar que cal austeritat, però no aquest tipus d'austeritat mal entesa en allò que precisament genera benestar o genera riquesa. El que cal és inversió pública per reactivar l'economia.
Ens endeutem més?
Endeutar-nos, a veure, el que cal és ingressos per tenir... El problema que hem tingut actualment, el senyor Mas va plantejar una mena de cercle virtuós, no? Que era reduïm la despesa, a partir d'aquí reduirem l'endeutament i això reactivarà l'economia. Ha estat absolutament fals, ha retallat massa, ha retallat on no tocava, també des del govern central, i això ha fet reduir els ingressos, reduir el consum, reduir el benestar i anar-nos-en cada vegada a pitjor. S'ha endeutat més. El deute que ha tingut la Generalitat de Catalunya, l'augment del deute d'aquests 2 anys, la mitjana de l'endeutament del govern de la Generalitat en aquests 2 anys, ha estat de més de 500 milions al mes. Per part del govern d'Entesa, d'Esquerres, que hi havia anterior, la mitjana era 300.
Podem parlar del deute, si vol, del tripartit, perquè jo tinc les dades. Quan Montilla i el tripartit van marxar el 2010, el deute doblava el que s'havia trobat en arribar a la Generalitat i triplicava el que el primer tripartit de Maragall va trobar el 2003. Ho dic perquè, tenint en compte que potser s'ha de retallar, vostès en part també són corresponsables, tenint en compte que la xifra de deute, quan vostès governaven, també va tenir un creixement fort.
Un creixement de població important que hi va haver a Catalunya i que potser podríem haver decidit, doncs, deixar a la gent sense les escoles necessàries, els hospitals, els CAPs necessaris, en un moment en què hi va haver, per exemple, també uns moments d'una sequera extraordinària, no haver fet cap política activa en la gestió de l'aigua, sense les polítiques d'habitatge necessàries. Es podria haver decidit fer això i no endeutar-nos.
Però vam estirar més a l'escala màniga en aquell moment?
Es va decidir fer-ho diferent. Vam, potser, si volen...
Ho pregunto, jo veig les dades de tothom i veig que amb tothom creix el deute.
Reconeixem és, potser tots plegats vam pecar de no veure la crisi, la magnitud de la crisi que ens venia al damunt. Però és com dir-li a un ciutadà o una ciutadana que va estirar més el braç que la màniga perquè es va comprar un pis en aquests darrers anys, no? Bé, jo crec que més el braç que la màniga no ha estat precisament la ciutadania qui ho ha estirat, ni ha estat precisament l'administració que es va endeutar per fer serveis, per fer les infraestructures, per posar el personal, per gestionar aquests serveis que garantien drets per tota la ciutadania, que era molta més que la que hi havia en anys anteriors. Ara mateix, amb el que t'estava explicant...
Sí, disculpi, interromput.
Amb el que t'estava explicant abans, ara mateix... La Generalitat de Catalunya s'ha estat endeutant més que abans i no pas per fer això que estàvem dient que s'estava fent des del govern d'Entesa o d'Esquerres o el tripartit. S'ha estat endeutant més que abans sense estar fent 0 habitatges públics nous, deixant sense fer compromisos que ja existien en escoles, en hospitals i aquí a Sant Cugat en sou un exemple, també l'hospital que compartim, no? També amb Rubí i amb Castellbisbal ha quedat sense fer, però també
el podríem haver fet a l'Hospital General de Catalunya.
Centres escolars se l'ha rescatat mil vegades a partir de rescatar empreses privades, l'Hospital General de Catalunya no és el mateix model.
Després en parlem de la comarca i les ciutats del cantó.
Hi havia compromisos diversos de serveis concrets o d'infraestructures d'aquests serveis. S'ha fet retallant professors, s'han estat retallant tots aquests serveis i en canvi endeutant-se cada vegada més. Per què? Perquè el que no hi ha hagut és una política d'ingressos. Una política d'ingressos. El senyor Mas, en un moment de crisi, el que ha fet és, de bones a primeres, carregar-se alguns dels impostos que permetien ingressar sense gravar la ciutadania en general, sinó aquelles rendes més altes. El cas més clar, l'impost de successions. Però durant aquests dos anys, a més, Iniciativa i Esquerra Unida al Parlament li han plantejat fins a 6 vegades propostes de nova fiscalitat que permetien ingressar molt més a la Generalitat de Catalunya. En concret, nosaltres el planteig que fèiem era de 2.250 milions d'euros més que podríem estar ingressant sense gravar la ciutadania en general, a partir de la lluita contra el frau fiscal català, a partir de la recuperació de l'impost de successions, a partir d'un impost a la riquesa, a partir d'impost als dipòsits bancaris, a l'energia nuclear. Som el territori més nuclearitzat, no només d'Espanya, sinó fins i tot gairebé d'Europa, i no imposant un euro per recepta a la gent, malalts crònics, que cobren pensions, si és que en cobren, a vegades de 400 euros. Fem pagar a les famílies perquè els nens portin una carmanyola a l'escola, posant més impostos a la ciutadania en general, al 99% de la ciutadania. Podrien haver ingressat, nosaltres els hem plantejat fins a 6 vegades, 2.200 milions d'euros extres. Sap quan ha retallat sap quan s'ha estalviat amb les retallades en educació i salut el govern de la Generalitat, el senyor Mas, en aquests dos anys? 2.600 milions d'euros. Podrien no haver hagut de fer, si volguessin, aquestes retallades. Les retallades no s'han fet tal com han justificat, perquè no hi havia més remei, com si la crisi, la manca d'ingressos fos una mena de fenomen natural que ens hagués caigut al damunt. S'ha fet perquè hi ha una ideologia al darrere, perquè no es vol anar a gravar aquella gent que té més, perquè no es vol anar a tocar privilegis quan es podia, perquè no es volia mantenir uns serveis públics de qualitat universals, perquè tot allò que retallis d'aquests serveis públics de qualitat universals és més marge de negoci que estàs donant a interessos privats concrets, que no són precisament els de les petites i mitjanes empreses, sinó el de les grans mútues sanitàries, el de les escoles d'èlit que separen per sexe i continuen rebent subvencions, i Sant Cugat també en són un bon exemple, etc etc. És aquesta la motivació que hi ha al darrere, és donar més negoci a uns quants, pocs, molt pocs, a base de continuar matxacant no només per als serveis, sinó també a partir dels impostos, a la grandíssima majoria de la població, sense tocar els privilegis d'aquests pocs.
Però volem gravar més els grans capitals, les grans fortunes, qui té més? No els estem convidant a marxar a altres llocs on hi hagi tanta pressió fiscal, perquè de mecanismes per marxar encara n'hi ha.
Si fos això així, a Suècia, a Noruega, a Dinamarca, no hi hauria empreses, no? Perquè allà estan realment gravats, hi ha uns impostos molt superiors als d'aquí, i no parlem de les rendes del treball, que és aquest exemple que també se'ns posa habitualment de dir, home, però és que aquí ja estem a les franges més altes en l'IRPF. Sí, pels treballadors i treballadores normals i corrents, no pas per les rendes del treball més altes, però especialment no pas per les rendes del capital. No pas en els impostos que graven a les empreses, a les grans corporacions. No pas en el control que paguin aquests impostos. Perquè el frau fiscal a Catalunya, majoritàriament, en un 80%, és de grans corporacions empresarials i de grans capitals. Aquest és el gran frau fiscal a Catalunya, no el de la gent que cobra la PIRMI, per molt que ens intentin enganyar, i al final no ho han pogut demostrar, no? Si realment posar impostos a les grans fortunes fes marxar, o a les empreses, fes marxar les empreses, al nord d'Europa no n'hi hauria. I això no és així.
Què fem amb el dèficit fiscal de 16.000 milions que tenim cada any? Doncs... Catalunya, segons alguns estudis, perquè hi ha hagut gent aquí que ha passat per les entrevistes i ha dit que és més, altres menys, depenent.
No, home, evidentment.
Però prenent aquesta xifra.
Nosaltres hem estat per aconseguir un pacte fiscal més just per Catalunya, perquè realment puguem resoldre això, perquè no deixem de ser solidaris amb la resta d'Espanya, però que això no faci que ens sortim especialment perjudicats. No? Però per nosaltres una cosa va lligada també. Un pacte fiscal havia d'anar lligat també a un pacte social. Tampoc no és just que estiguem dient que hem de estar que és, o sigui, és just, no? Sí, clar que és just reclamar que a Catalunya puguem gestionar els nostres propis ingressos i que puguem gestionar els nostres propis impostos i també donar una part cap a la resta d'Espanya, però poder-nos quedar amb tot allò que ens pertoca, però no és just fer-ho sense estar aplicant també dins de Catalunya aquesta mateixa justícia i dir aquells que en tenen més que paguin més i no pas la gent que té menys i poder també estar redistribuint. És el concepte de la redistribució territorial però també entre classes, entre ciutadania interna dins de Catalunya. Una cosa i l'altra. Si volem ser justos i volem carregar-nos també de raó i de raons per explicar a Espanya que nosaltres volem fer bé les coses, hi ha d'haver una cosa i l'altra. Per nosaltres, evidentment, s'ha de resoldre aquest problema, però parlem de tot.
I mesures d'austeritat, quines proposen?
Home, evidentment s'ha de treballar amb una,
un exemple,
amb una eficiència clara de l'administració, però, mira, un exemple us el posaré.
Dic perquè els partits normalment, no ho dic sí. En aquest cas, però llencen idees generals, austeritat, regeneració democràtica, però un exemple en què, per exemple,
clar,
es pugui veure que s'ha pres una decisió i que això ha servit per millorar el dia a dia.
Un exemple clar a nivell català, per gruix econòmic, és el tema farmacèutic. Si amb despesa farmacèutica es fessin mesures reals d'austeritat, i això vol dir doncs, potser no permetre entrar els comercials als hospitals, no? Els comercials de les farmacèutiques als hospitals o als CAPs, sinó treballar aquests temes realment centralitzats, eficients des de la pròpia administració i estalviar en la despesa farmacèutica, no hi hauria cap mena, ja no n'hi havia, no? Però cap mena de justificació per un euro per recepta.
Però no hem tingut molts anys per fer aquestes coses? És que a vegades quan arriba la campanya electoral i sento les propostes dels partits, penso, i això no ho ha pogut fer abans algú, tenint en compte que han governat gairebé tots els partits a Catalunya?
Sí, suposo que també la gent sap perfectament que nosaltres mai hem tingut una majoria per governar sols.
No, però no és una crítica directa al partit, sinó que en general als polítics, no? Veus els programes electorals, te'ls llegeixes i veus unes propostes que semblen de sentit comú, però que no s'han tirat endavant quan, més o menys, tothom ha tingut unes responsabilitats de govern, encara que no sigui majoria
absoluta. Sí, no et negaré una certa autocrítica en no haver pogut avançar més, per exemple, en la gestió sanitària, no? Mentre els 7 anys en què es va estar amb govern d'esquerres. Però, per exemple, també la gent sap, especialment la gent del món sanitari, que es van posar mesures, que es van posar estructures i que s'estava avançant per fer la gestió sanitària molt més democràtica i transparent. No vam poder avançar prou i ara ens trobem doncs, que, per exemple, un dels casos de corrupció més clars que hem tingut en aquests darrers 2 anys afecta la gestió sanitària de la nostra, del nostre país i afecta amb noms i cognoms de persones que no només estan, sinó que han estat, sinó que estaran en la direcció de Convergència i Unió. No?
Alguna mesura més d'austeritat?
Doncs et deia, un altre exemple, clar, vull dir, potser més fàcil fins i tot per la gent de Sant Cugat. Sant Cugat és una ciutat que ha estat governada per Convergència i Unió anys i panys i jo estic com a regidora a Rubí. Conec perfectament les diferències d'una administració i l'altra amb certs números globals i està inflada l'administració de Sant Cugat i no parlo dels treballadors i treballadores de l'administració, està inflada per dalt, està inflada per sous, està inflada per càrrecs de confiança, moltíssims, i no calen. A Rubí hem anat fent reduir aquest nombre de càrrecs de confiança per part del Partit Socialista, que és qui governa allà, i Esquerra Republicana, en aquests darrers temps, i es demostra que no calen. I encara caldria, potser, fins i tot més reducció. Aquí crec que no s'ha tocat res i de cas s'han anat augmentant. No?
Per a les pimes, que són part del teixit econòmic del nostre país, quines propostes porten al seu programa?
El problema principal actualment pels empresaris, per les petites i mitjanes empreses, però també per als autònoms i per qualsevol nou emprenedor o emprenedora, és el crèdit. És el crèdit. Això vol dir que qui han d'anar a tocar és els bancs. Com pot ser que estiguem rescatant els bancs i no els estiguem exigint compensacions a canvi, que no els estiguem posant condicions. Nosaltres, des de bon principi del planteig de l'inici del rescat dels comptes dels bancs, vam dir clarament que això vol dir generar una banca pública. Si estem comprant una part dels bancs, hem de també poder fixar unes prioritats. Que aquests bancs no facin fora gent per no poder pagar les seves hipoteques i que aquests bancs donin crèdit a aquelles petites i mitjanes empreses, a aquells emprenedors que amb aquest crèdit els permeti mantenir llocs de treball i fins i tot generar-ne de nous. En aquesta campanya n'estic parlant amb molts de petits i mitjans empresaris que ens estan venint a actes, que estan molt preocupats, que estan patint com qualsevol treballador i treballadora per poder mantenir les seves empreses i els llocs de feina que generen, no? I t'ho diuen, el nostre problema principal és que nosaltres sí paguem els nostres impostos, que en paguem molts, que veiem com n'hi ha d'altres de més grans a qui no només paguen menys, sinó que no se'ls exigeix ni se'ls persegueix quan no els paguen i que no se'ns està donant el crèdit per poder mantenir el negoci. I nosaltres som els que fem el crèdit a aquells que els hi venem el producte i ens pagaran a 90 dies o molt més, no? I això és el que està generant la tensió de tresoreria important que tenen les petites i mitjanes empreses. Això i la reducció del consum. Com es reactiva el consum? Permetent que la ciutadania tingui un mínim bàsic digne per viure. Com podem estar pagant ara mateix cadascú de nosaltres i cadascuna de les persones que ens pugui estar veient ara mateix? Ja hem pagat de la nostra butxaca a l'erari públic 1.800 euros per rescatar els bancs. Com podem estar fent això i deixant penjades a les persones? Per nosaltres, una de les propostes importants que portem en el programa és essencial, urgent, importantíssim, que es posi en marxa un punt que està en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, la renda garantida de ciutadania, per garantir com a dret inalienable de persona, de ciutadà, de ciutadana, que ningú es queda sense un ingrés.
Això no genera inflació, garantir aquesta renda per a tothom?
Això genera que tothom tingui, no només per no quedar-se sense casa, sinó per poder comprar, per tant per generar consum, per tant per reactivar, per mantenir aquestes petites i mitjanes empreses, comerços, autònoms, que generaran feina o mantindran feina, no hauran de tancar i la roda continua voltant. Invertir en cohesió social és invertir en reactivació econòmica també.
He vist en el seu programa una estratègia que vostès qualifiquen o li posen el nom de Nova Economia, Nova Ocupació, que planteja un nou model productiu basat en la sostenibilitat i el reforçament de l'estat del benestar i la convergència social amb Europa. I vostès diuen que si convergíssim amb la mitjana europea en aquestes àrees productives, podríem arribar a crear 360.000 llocs de treball directe i 90.000 llocs de treball indirecte, que són 450.000 llocs de feina. Això és possible? Ho dic perquè, tenint en compte la magnitud, és que 450.000 llocs de feina és aturar l'atur o escapçar-lo per la meitat.
Sí, sí. Les dades no ens les inventem, eh? Vull dir, no són només treball d'Iniciativa i Esquerra Unida, per exemple.
Sorprèn molt,
per exemple, la OIT, Organisme Internacional del Treball, Organització Internacional del Treball, dona unes dades en un informe dels darrers anys sobre el sector energètic, verd, de l'ecologia, especialment l'energètic. A Espanya, per exemple, que es podrien generar 2 milions de llocs de treball a Espanya només en aquest sector. Actualment ja n'hi ha uns 400.000 de llocs de treball a Espanya en aquest sector. Si s'apostés amb una mica d'inversió pública i, evidentment, incentivant també la inversió privada en aquest sector, es podrien arribar a generar 2 milions de llocs de feina a Espanya en aquest sector. Nosaltres hem fet l'extrapolació a Catalunya a partir de també les potencialitats de Catalunya en aquest tema i el que ja existeix a Catalunya en aquest tema. L'altra vessant a partir de la qual diem que es pot generar aquests 350.000 llocs de treball és la vessant social. La vessant social, de què parlem? No només de no destruir ocupació des de l'administració pública en els serveis públics socials, sanitat, educació, atenció a les persones, sinó reactivar aquests, incrementar aquests serveis, no només a partir del servei públic, evidentment, sinó també del privat, via concertada o via privada directament, que poden generar molts llocs de feina que no només ens milloraran la vida, les condicions de vida a la ciutadania, sinó que generaran un tipus de feina que no és deslocalitzable, perquè només es pot fer des de la proximitat, que dona possibilitats de feina a molta de la gent que està quedant exclosa del món laboral, dones, joves, gent sense una preparació per fer potser feines més tècniques, però sí per fer feines de cura, i que són llocs de feina amb una certa qualitat. En el sector verd, que no t'ho he explicat, del que parlem bàsicament és, doncs, d'una banda de l'eficiència energètica, de les energies renovables, però també del transport públic, perquè la inversió en transport públic ens generarà no només els llocs de feina que comporta, doncs, construir, per exemple, un Tram Vallès, no?, en aquesta comarca, sinó que vol dir construir la infraestructura, però construir també els trens, que es podrien estar fent també en aquesta comarca on tenim la indústria ferroviària que encara queda a Catalunya, com és Alstom a Santa Perpètua, sinó també els llocs de feina de la gestió d'aquest servei a posteriori. I evidentment està clar que és una inversió interessant per a la nostra ciutadania, perquè ens millora la mobilitat, ens redueix la mobilitat, ens millora la mobilitat per l'amplíssima majoria de la ciutadania. Hi ha molta gent gran que ja no condueix, hi ha molta gent que per recursos ja no pot mantenir un cotxe, hi ha molta gent que per edat no pot conduir perquè és menor de 18 anys. És la mobilitat en transports públics qui permet una mobilitat democràtica, diguem, no?, per l'amplíssima majoria de la població. Però és que, a més, això ens permet reduir el trànsit rodat, el trànsit en cotxes, en una zona, per exemple, segueixo amb l'exemple del Vallès, no?, on tenim un problema de contaminació atmosfèrica de l'aire, bàsicament pel trànsit, on tenim les carreteres saturades, i el que ens convé no són més autopistes i carreteres, sinó una manera diferent de moure'ns. I on, a més, tindrem, per tant, un problema importantíssim amb la propera crisi que ens ve, que és l'energètica, i que farà que els preus continuïn disparant-se del petroli, per tant, del gasoil, de la gasolina, etc.
Estem a la recta final de l'entrevista, hi ha molts temes que queden pendents. Li demanaria més concreció per parlar de diverses qüestions. Volen establir un nou model de finançament de les administracions locals. Molt breument, com?
Doncs, home...
És com haurien de ser el finançament dels consistoris?
L'administració local és la gran oblidada sempre, i nosaltres en tots els programes electorals de totes les eleccions continuem parlant d'això. Això vol dir, doncs, per exemple, exemples molt, molt, molt clars i molt concrets. La Generalitat de Catalunya ha de complir amb el percentatge del que ha de portar les administracions locals per als serveis que es gestionen des de les localitats i que són competència de la Generalitat. I aquests percentatges que s'haurien d'estar complint, des del percentatge que ha d'arribar des de l'Estat, el percentatge que ha d'arribar de la Generalitat i el percentatge que ha de posar la pròpia localitat, la Generalitat és un dels màxims incomplidors en aquests percentatges, cada vegada més, especialment aquests dos anys. Escoles bressol, per exemple, competència de la Generalitat de Catalunya en educació. La Generalitat de Catalunya en aquests dos anys ha reduït a menys de la meitat l'aportació per plaça pública d'escola bressol que s'està fent des dels municipis. Per tant, la millora del sistema de finançament local ha de venir, evidentment, des de l'Estat, no?, amb una millora de la llei, però ha de venir també des de la Generalitat en allò que ja ha d'anar aportant, aquells compromisos que ja existeixen i no compleix, de fet incompleix reiteradament el govern de la Generalitat, especialment en aquests darrers dos anys.
Vostè és veïna de Rubí. Quan sigui diputada, quines seran les tres primeres propostes que portarà que afectin la nostra comarca o Sant Cugat, en aquest cas, si pot ser?
Home, evidentment, jo crec que el que més ens interessa, ens pot interessar a la ciutadania d'aquesta comarca és una, i aquesta coincideix, si voleu, amb una de les prioritats dels primers dies que hem dit com a grup en global, és precisament aquesta reactivació econòmica, generació d'ocupació. En una comarca industrial com és el Vallès Occidental, on hem patit com qui més, on s'ha reduït d'una forma molt més accelerada la generació econòmica, nosaltres érem un dels líders, érem la segona comarca en PIB, en aportació al PIB català a Catalunya. L'acceleració de la reducció s'ha notat moltíssim més al Vallès Occidental. El tancament d'empreses, petites i mitjanes especialment, en aquesta comarca ha estat extrem en aquests darrers dos anys. Serem especialment beneficiats de les propostes, crec, que fem nosaltres com a Iniciativa Esquerra Unida per una nova economia, per una nova ocupació, per una política industrial que hi ha també al darrere d'aquesta proposta. Un altre, lligant amb el tema de les retallades, no? Nosaltres estem en contra, evidentment ens oposarem, i ho diem claríssim al nostre programa, a les retallades que s'han fet, i apostarem perquè es reactivin doncs, totes aquestes inversions pendents. Hospital, els dos hospitals pendents en aquesta comarca, Rubí, Sant Cugat, Castellbisbal, i el darrer lloc que ha de donar servei a Cerdanyola i entorn, són essencials. No només per el servei que donaran, sinó per la descongestió que generaran en els hospitals grans que tenim ara mateix a la comarca de Terrassa i de Sabadell. Mobilitat sostenible, nosaltres tornarem a reclamar el tema del Tram Vallès com una de les inversions necessàries a fer en aquesta comarca, en comptes de foradar Collserola, com proposa doncs, l'exalcalde d'aquesta ciutat i conseller en aquest darrer govern a la Generalitat. Però també quan parlem de mobilitat en aquesta comarca hem de parlar del quart cinturó, per exemple, no? I de la no necessitat que s'ha demostrat de fer noves autopistes de connexió amb Europa creuant aquesta comarca, sinó transport ferroviari.
En el seu programa diuen que volen recuperar progressivament la titularitat pública dels serveis, aturar les privatitzacions. Jo li pregunto, estem en condicions que les administracions recuperin aquests serveis en lloc d'apostar per un privat que continuï oferint aquest servei a un preu inferior?
Aigües Ter Llobregat, exemple clar, eh? Igual que Tabasa, igual que Túnels del Cadí, Aigües Ter Llobregat és una empresa viable, és una empresa que si es ven és perquè pot ser interessant per a les empreses privades, però és que és una empresa que gestiona un dret bàsic, que és l'aigua al nostre territori, l'arribada de l'aigua als municipis. Com pot ser que ens privatitzem l'empresa que ens gestiona l'aigua, un dret bàsic, una necessitat bàsica de la ciutadania, el Clínic? Realment cal que ens venguem als hospitals? Això és el que estem dient nosaltres, s'han de paralitzar els processos de privatització d'aquestes empreses que són viables. Tabasa és claríssim, una empresa que funciona i que ens permet que els beneficis que treu s'inverteixin en fer transport públic. Per exemple, el túnel de maniobres de Ferrocarrils de la Generalitat s'hauria de fer amb aquests beneficis de Tabasa, però com que se la venen, doncs evidentment l'empresa privada no apostarà per invertir en un tema públic, sinó que seran beneficis per als doncs, accionistes d'aquella empresa privada.
Llegint el seu programa he vist que parlen d'enfortir les accions contra els grups feixistes, xenòfobs i extrema dreta. Vol dir que hi ha connivència amb aquests grups a Catalunya?
No, vol dir que s'ha de posar més mesures.
De la manera que estava redactat feia l'efecte que era com dient aquí no s'està posant prou madura en aquest
factor.
Que
es poden posar més mesures clares, no només preventives, sinó també d'acció contundent en contra del discurs xenòfob fet per qualsevol plataforma, partit, grup, persona, i som capaços de poder-ho fer a Catalunya i creiem que cal fer-ho.
Fem l'últim bloc de l'entrevista. Quin resultat en nombre d'escons creuen que per Iniciativa és el resultat a assolir el dia 25?
Home,
jo no em digui la majoria absoluta, que tothom
ressona el mateix. Jo soc optimista de mena, eh? I per mi, doncs, jo crec que el que ens convindria, no a la gent d'Iniciativa i Esquerra Unida, el que ens convindria a la ciutadania és que Iniciativa i Esquerra Unida tingués la màxima força possible al proper Parlament de Catalunya, perquè cal una alternativa d'esquerres, cal una força d'esquerres forta al Parlament per treballar conjuntament amb la societat civil durant aquests propers anys l'alternativa clara a les polítiques de dretes que ens estan...
Una xifra.
Una xifra no li donaré perquè no tinc la bola de vidre per poder
no veure gens que no facin permets cap mena de càlcul que hem d'assolir tant.
Home, mira, jo tinc clar que estaré de diputada. Estic de número 5 i que per tant aconseguirem doncs, un objectiu que teníem, crec que era important, no? També per aquesta zona, pel Vallès Occidental i per les ciutats d'aquesta zona del Vallès Occidental, tenir un diputat d'esquerres de debò al Parlament de Catalunya des del territori també, no? I per tant fent aquesta política de proximitat.
El seu objectiu és substituir el PSC com a referència a l'esquerra, a l'hemicicle?
No és que tinguem cap intenció de substituir el PSC, el que tenim intenció és de... generar el referent per la gent realment d'esquerres a Catalunya com a força política per tenir allò que s'ha estat fent socialment en aquests dos anys al carrer, que és reclamar unes alternatives, que això també tingui una traducció política al Parlament de Catalunya. Lamentablement no és el PSC, no és que el vulguem substituir, ells han abandonat la possibilitat de ser el referent d'una alternativa clara a les polítiques neoliberals.
Si hi ha un rescat finalment a l'Estat espanyol, què faran des del Parlament de Catalunya?
Home, nosaltres no volem que hi hagi un rescat i creiem que el que cal és dir clarament a la Troika, a Merkel, a les polítiques d'aquest estil, també d'en Rajoy, també d'en Mas, que la ciutadania ja diem prou, que s'ha acabat, que això no és una crisi, que és una estafa i que el que no volem és l'espoli que se'ns està fent des dels bancs, que el que no volem és que el que es prioritzi sigui salvar els bancs a partir de pagar deute en comptes d'estar rescatant a les persones.
Vostès tenen deutes amb els bancs?
Nosaltres tenim deutes amb els bancs, però som transparents amb els deutes amb els bancs.
Quin és? Perquè ho pregunto.
No el sé, això sí que no t'ho puc dir perquè no el sé. Però nosaltres pensem, una de les propostes, però les propostes perquè ho fem, que està claríssim com a compromís, no propostes, compromís en el nostre programa, és que cada 6 mesos el nostre balanç de comptes, com a partit, de fundació també, serà públic. El pengem a la web. Sempre ho fem públicament i sempre portem els nostres comptes a la sindicatura de comptes i és públic el que, no només el nostre patrimoni de cadascú de nosaltres elegit, els electes d'Iniciativa Esquerra Unida, sinó els pressupostos d'Iniciativa d'Esquerra Unida i de la fundació, i de la fundació vinculada. A partir d'ara diem que a més ho farem cada 6 mesos amb els balanços, no només amb els pressupostos.
Quan els ha costat la campanya?
Doncs, ostres, no me'n recordo la xifra, ara m'enganxes, de veritat que l'hem fet pública. Aquesta campanya, per cert, nosaltres ens ha costat, sé que és un 60% menys que la del 2010, a les autonòmiques no me'n recordo de la xifra, però es pot consultar també a la nostra web, joanherrera.cat actualment, però a iniciativa.cat, si no, també estarà la informació, i a més hem fet un procés de finançament d'aquesta campanya per no dependre de bancs, amb què a banda de demanar-li a la gent que pogués fer aportacions voluntàries, diguem, no?, de finançament de la campanya, també de donar-nos crèdit, que sigui la pròpia ciutadania qui ens doni el crèdit a Iniciativa Esquerra Unida i en un any se'ls retornen els diners que ens han prestat amb un 3% d'interès.
Quantes vegades ha llegit el programa electoral per aquestes eleccions?
Doncs,
complet. Que és molt llarg.
Sencer d'una punta a l'altra no he tingut el temps encara de poder-lo fer. Ho he anat fent per trossos i per tant potser podríem dir que m'he llegit un parell de vegades perquè l'he agafat un tros per aquí, un tros per allà, un tros per l'altre costat. Però el recomano a tothom, no per llegir-se'l sencer, que és un bon totxo, però sí, per dins de la nostra web de joanherrera.cat està dividida per àmbits, a més, el programa, i es pot anar doncs, directament a consultar aquella part que li interessi a la ciutadania i a veure quines propostes concretes fem sobre allò que a cadascú i cadascuna dels votants li pugui interessar.
Ara pot dirigir-se a la càmera per demanar el vot als santcoatencs, quan vostè vulgui, pot llançar el seu missatge.
Molt bé. Doncs en aquestes eleccions, tota aquella gent que ha sortit al carrer aquests 2 anys per reclamar els drets socials, per reclamar l'educació pública, per reclamar la sanitat pública, per reclamar l'ajuda a les persones, per reclamar el dret a l'habitatge i a la feina, s'hi juga que hi hagi també la representació institucional en el Parlament de Catalunya d'aquests drets, de la defensa d'aquests drets, de la força que defensarà aquests drets i també el dret a decidir. Això som la gent d'Iniciativa i d'Esquerra Unida i ara cal més que mai agrupar el vot d'esquerres, agrupar el vot que defensa aquests drets, tots els drets, donar força a una proposta alternativa a les polítiques d'austericidi que se'ns estan fent.
Doncs Marta Ribas, número 5 d'Iniciativa Esquerra Unida i Alternativa a les properes eleccions. Moltíssimes gràcies per haver vingut a Cuap.cat a explicar-nos el programa.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès els recordem que el cicle d'entrevistes continua demà a Cuap.cat. Serà torn per al PSC.
Segueix les eleccions al Parlament de Catalunya 2012 a Cuap.cat.